Radio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Bona nit, benvinguts al De Cap i De Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. En el nostre entorn es valora allò creatiu i hi ha un notable interès per allò artístic. Si viatgem, és molt fàcil que una de les visites obligades sigui el Museu d'Art d'aquella ciutat que descobrim. De fet, les empreses justament demanen persones amb capacitat d'innovació actualment i cal ser molt creatius per innovar. Però a l'hora de la veritat, confiem molt més i ens aferrem molt més a tot allò científic i productiu. Només cal veure quina presència tenen les matèries artístiques en l'ensenyament obligatori, poc més que testimonial. Confiaríem en la música, la pintura o la dramatització a l'hora de tractar una malaltia? Pot l'expressió artística produir canvis en les persones que millorin la seva salut? Doncs això és el que parlarem avui, el De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de creativitat i teràpia. I aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Seran nosaltres la Maite Kirch, que és llicenciada en Filosofia i Lletres, formada en psicoanàlisi, grups i psicodrama, i és membre fundador de la comunitat terapèutica de Malgrat de Mar, on treballa en el camp de l'expressió creativa. Serà amb nosaltres el Jordi Casado. Jordi, bona nit.
Bona nit a tothom.
Avui ens portes la qüestió i l'opinió del carrer. Tenim aquí també l'Anna Rallo. Bona nit, Anna.
Bona nit a tothom.
Bona nit. I després la Natàlia Foguet, que avui la tindrem per via telefònica, després parlarem amb ella, i el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So.
De Cap i De Nou. Aquesta és la qüestió.
Comencem, doncs, intentant saber quina és la qüestió d'avui, intentant conèixer què és el que volem aprendre avui en aquest programa.
De ben segur que heu escoltat en moltes ocasions. Caminar una hora al dia és sa. Riure, menjar bé, descansar, relacionar-se amb les persones. I molta gent s'afanya tant a expressar els beneficis per la salut d'aquestes accions. De fet, les compartim i les fomentem tan bon punt podem, però existeixen altres situacions personals que necessiten també expressar, donar a conèixer, parlar amb el món d'una manera ben sana, mitjançant la creativitat. Ah, crear, donar forma a les nostres idees, al nostre interior, resulta fàcil? Agafar un pinzell i donar-li vida a una pintura, moure el cos tot expressant alguna cançó, sentir la música dins teu i expressar sentiments, pors o somnis, és possible? Ens cal una orientació per treure moltes coses que tenim dins de nosaltres i treure profit personals? Ara mateix ens donaran reflexions a totes les preguntes que us formulo. Creativitat, quin bon camí per conèixer-nos. La qüestió, Oriol, amics, la creativitat és terapèutica?
La creativitat és terapèutica, ella de per si ens pot ajudar en una teràpia. Ser creatius pot ser també terapèutic, no només en l'art. Òbviament, l'art és un dels mitjans on també s'expressem o podem canalitzar la creativitat, però també en la vida. Ser creatius, la creativitat, ens pot ajudar a millorar la persona. Doncs això és el que volem aprendre avui, el De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Anem a conèixer, doncs, la nostra convidada d'avui. Es tracta de Maite Kirch Ugarte. És, dèiem fa un moment, és llicenciada en Filosofia i Lletres, és formada en psicoanàlisi, en grups i en psicodrama, és membre fundador de la comunitat terapèutica de Malgrat de Mar, on treballa en el camp de l'expressió creativa, i és autora d'un llibre publicat recentment, La creativitat como terapia, experiències de trabajo en el campo de la salud mental. Un llibre que podem trobar a Ediciones Invisibles, publicat per Ediciones Invisibles. Molt bona nit i benvinguda, Maite.
Bona nit.
En aquest llibre i en que transmet aquesta experiència de tants anys en aquesta comunitat terapèutica de Malgrat de Mar, un llibre escrit a partir de notes diaris, de fets que passaven a la comunitat terapèutica, hi podem trobar, jo diria que és un llibre que m'ha sorprès per aquest discurs lliure, aleatori, com ens diu vostè mateixa en el pròleg o a la introducció, perquè és així com se succeeixen els dies en una comunitat terapèutica. Jo m'atreviria a dir, i a més a recomanar aquest llibre, justament perquè llença moltes preguntes a l'aire, és un llibre que convida a fer-se preguntes, a reflexionar a cadascú, no només a les persones que estan en l'àmbit de la salut mental, sinó a tothom qui vulgui, doncs reflexionar qui som, per què som com som, parla molt centrat en la persona. Aquesta mirada reflexiva sobre la vida és la que convida a fer a l'autor i al mateix temps coneixent doncs, la realitat d'unes persones que tenen problemes o situacions que els genera problemes justament per temes de salut mental i que, bé, que vostè ha estat convivint i ha estat moltes hores fent art, fent creativitat amb ells. Quina és, potser per introduir una mica més aquesta experiència, quines característiques té aquesta comunitat terapèutica del Maresme i una mica com hi va arribar vostè, perquè ens puguem ubicar en quina experiència ens està transmetent amb aquest llibre.
Molt bé. Pues yo, la verdad es que cuando escuché hablar de la comunidad terapéutica, yo estaba estudiando en aquella época psicoanálisis, estaba haciendo un grupo de análisis y dinámica de grupos, y un compañero que era psiquiatra y también psicoanalista, me habló de un proyecto que estaban haciendo para presentarlo a la Diputación de Barcelona como alternativa al manicomio. Eran los momentos del cambio y a mí me pareció interesantísimo por lo que me explicó, y entonces fui a hablar con la persona que estaba llevando todo esto, el padre de toda esta historia, el doctor Valentín Agustí, y la verdad es que de ese encuentro surgió la idea de que me ocupase yo de los talleres de creatividad.
Hem de dir que en aquesta institució, aquesta comunitat terapèutica de Malgrat de Mar, va ser la primera institució que es va provar a Espanya com a alternativa al manicomi.
Sí, sí, sí. Bueno, éramos bastantes que en esos momentos estábamos en todo esta historia, pero bueno, por días o algo así fuimos los primeros, sí.
I a més plantejaven un tipus de treball i un tipus d'espai absolutament diferent. Com era aquest espai?
Claro, mira, los grupos, el equipo terapéutico, es un grupo interdisciplinar. Entonces hay una gran diferencia con la historia del manicomio. También, además, la introducción del psicoanálisis, esto permite que aparezca no solo alguien que sabe, que sería el psiquiatra, sino hay dos personas que saben. Cada uno sabe de lo suyo. El psiquiatra sabe o el profesional sabe de su trabajo y, en cambio, la persona sabe de su sufrimiento, de su enfermedad, de su malestar. Entonces, la idea de la escucha cobra una fuerza muy importante. Y luego, por otra parte, el trabajo se valora muchísimo, todo el trabajo en relación a lo cotidiano, a lo comunitario.
De fet, es vivia allà, en els inicis d'aquesta experiència.
Sí.
Vivíeu allà tant els professionals com, sí, com els residents, com els usuaris.
No, nosotros no.
Només els usuaris.
Los usuarios, sí.
D'acord.
Sí, sí.
Uh-huh. I ells estaven implicats amb les tasques del funcionament d'aquesta comunitat, no?
Sí, sí, sí. Nosotros íbamos de día, nada más. Y también había hospital de día en esos momentos. Y bueno, había en los inicios también había un CAP, bueno, que luego ya es un centro de salud mental en Calella. Y poco después también se crea una residencia, un centro para crónicos en Arenys de Munt. Esto sería los comienzos de la historia. Lo que pasa es que después, poco a poco, se van viendo, van surgiendo necesidades nuevas. Y entonces la comunidad se va abriendo, todo el trabajo. Entonces hay, a partir de esto, se abren una serie de recursos nuevos, como es un así como en Calella era un centro de salud mental para adultos, se abre después uno también infanto-juvenil, uh-huh. Porque nos damos cuenta de esa necesidad, ¿no? Después también se abren pisos terapéuticos para las personas que, bueno, les abren una posibilidad de libertad mayor y además que son asistidos por personas profesionales. Luego también una residencia para personas crónicas. Luego un recurso importante que es lo que se llama el PSI, que es de seguimiento individualizado para pacientes con enfermedad mental que requiere un soporte, ¿eh? Entonces, la persona vive en su familia, pero también hay una ayuda exterior de profesionales que le va a ayudar tanto a él como a la familia. Va a ser como un poco de intermediaria también en determinados momentos. Y luego también en Palafolls se abrió un centro de día muy importante en el que están haciendo unos trabajos creativos maravillosos, como la Orquesta de la Bona Sort, que quizá hayáis oído hablar, que la lleva José María Pagán, el músico, y también un programa de radio en Malgrat, que es La Paella, que el otro día me hicieron una entrevista y verdaderamente fue algo absolutamente entrañable. Los pacientes habían, además que me conocían a mí de cuando habían estado en Malgrat, que habían leído el libro y que les había gustado el libro, cosa que a mí me emocionó muchísimo. Y bueno, me hice una entrevista. También hay en Palafolls un equipo de inserción laboral para que las personas, bueno, ayudarles en ese camino cuando ya acaba el tratamiento. Y también un equipo de prelaboral, que es una fundación privada del Molí de Puigverd, pero que estamos conectados con esta y que compartimos el lugar, el Molí de Palafolls.
I en tot aquest sí. engranatge gran de, sí. per sí. respondre a les necessitats dels usuaris sí. en salut mental, sí. vostè el paper que hi ha tingut ha estat amb aquest taller, claro. amb aquest taller d'expressió i creativitat.
Claro.
Expliqui'ns a què consisteix aquest
sí.
taller.
Bueno, pues yo la idea de la importància de la creativitat és algo que sempre lo he tenido muy claro. Lo que pasa es que cuando yo me enfrento por primera vez a lo que es, el sufrimiento de una persona, una angustia psicótica, por ejemplo, os leo porque me parece que se va a entender mejor a través de lo que yo sentí en los momentos que escuché por primera vez a una persona cuando me hablaba de ello. Dice, es en el capítulo segundo que habla del comienzo. Dice, Joan estaba sentado al sol. Le costaba relacionarse. Me senté a su lado simplemente. Es un placer tomar el sol escuchando los pájaros y, aunque parezca mentira, rodeada de paz. Surgió la conversación de forma espontánea y en ella atravesamos el sol, los pájaros, las flores y él me habló de su angustia. Sus palabras no las recuerdo, pero sí la sensación que despertaron en mí. La angustia psicótica es algo cercano a ahogarse en medio de un océano, en el que no hay límites a los que aferrarse, ni voz para pedir auxilio, ni nadie que pueda escucharlo. Entonces, ante esto, yo me pregunté, ¿y qué puedo hacer yo para ayudar a una persona que verdaderamente se encuentra encerrado en un mundo propio que le angustia? Y entonces lo que hice fue abrir las puertas a la expresión para que eso en lo que estaban sumergidos pudiese aflorar. Y entonces aflorar a través de imágenes, a través de palabras, y entonces ellos pudiesen tomar una cierta distancia. Al hablar o al expresar, uno puede contemplarlo desde afuera. Y contemplado desde afuera es algo totalmente diferente. Para hacernos idea, por ejemplo, la persona que tiene una pesadilla, cuando estamos en la pesadilla es angustioso. Uh-huh. Pero en el momento que despertamos, simplemente decimos, es una pesadilla. Uh-huh. Le damos un lugar, lo contemplamos de fuera y ya deja de angustiar. Uh-huh. Esto no es tan sencillo, pero el poder tomar distancia y introducir la palabra, es decir, introducir lo simbólico, eso es muy importante. Y luego, no solo eso, sino que además posibilitar que la persona, a través de lo que ha hecho, comience a relacionarse con los otros, con otros que tienen problemas y sufrimientos semejantes que les van a poder entender, que les van a poder valorar y ellos van a poder comenzar a valorarse.
Què és el que hauríem de saber de les persones que pateixen una patologia mental i que potser això, pels tòpics, per la distància, moltes vegades no se sap. Què és el que vostè, des d'aquesta experiència d'aquests anys fent aquest taller, ha après i creu que s'hauria de saber?
Bueno, la verdad es que si me permitís, también volvería al libro. Es que yo creo que ellos lo expresan también. Uh-huh. Bueno, aquí es un capítulo en el que hablo del reconocimiento del otro. Damián había sido marinero. Ayudaba a los pescadores a descargar el pescado y a veces también salía a pescar. Cada vez menos. No se encontraba bien. Del taller no le gustaba nada. Se sentía desganado y se pasaba las horas fumando en el jardín. La primera actividad en la que participó fue en el aquí y ahora. Era verano y se desarrollaba en el jardín. Cada persona cogía un lápiz, papel y escogía un lugar para sentarse y contemplar lo que le rodeaba. Percibir, sentir, representarlo y escribir. Damián no participó por la tarde en la reunión de taller, espacio en el que se comparten los resultados de esta experiencia, pero sí me enseñó el dibujo que había realizado. Las mesas del jardín parecían flotar sobre el blanco del papel. Le expliqué mi duda. No podía imaginar dónde estaban situadas. Al día siguiente volvió y me enseñó su dibujo. Las mesas reposaban ya sobre una base verde. Supo que ya podía imaginarla sobre la hierba. El miércoles me enseñó un nuevo dibujo. Era una barca flotando sobre un mar azul. Era una verdadera barca pintada por alguien que amaba el mar. El jueves no dudó entrar en el taller de teatro. No escribió el argumento, pero fue elegido para representar un papel, cosa que aceptó encantado. Selina, que representaba el papel de su mujer, le preguntaba, le escuchaba, valoraba sus palabras y en todo momento le fue dando un buen lugar. Algo posiblemente nuevo para Damián. Él representó su papel con soltura y después, durante el coloquio, al preguntarle a Selina qué era lo que más le había gustado, sin dudarlo dijo, lo mejor, Damián. La emoción iluminó su rostro, el rostro de Damián, y le escuchamos decir, yo creía que lo mejor eran las drogas. En su despedida, entre otras cosas, dijo, me ha servido de mucho el taller, he recobrado las ganas de trabajar y ya he comenzado. Con esto quiero remarcar un poquito la importancia de poder reconocer al otro, aunque ese otro esté pasando un tiempo malo, tenga problemas y sufra. Eso no quiere decir que esa persona tiene muchas capacidades ocultas, que lo que es importantísimo es posibilitar que surjan, pero para que surjan es importante darle un buen lugar. Cuando en el teatro Celine dice lo mejor, Damián, entonces él se siente valorado, se siente escuchado, siente que vale. Y eso introduce un cambio impresionante en este chico. Y esto en Damián, pero es algo que continuamente yo observo. O sea, el poder ocupar un buen lugar en la vida, el poder ser contemplados por los otros como personas que tenemos unas capacidades y que valemos, eso es importantísimo.
És això el que ha volgut transmetre? Aquesta és la missió una mica que l'ha empès a escriure el llibre?
Bueno, el libro, la verdad es que hay unas cuantas cosas que intento reflejar. Por una parte sería la importancia de la creatividad, sin duda, y a través de los efectos, es decir, de las obras. Por una parte, que serían las obras, serían los escritos de las personas que han estado ingresados, tanto en el hospital de día como en la comunidad también al comienzo, porque en el año 2000 Ya a partir del año 2000 ya solo es hospital de día en Malgrat, pero uh-huh. hasta el año 2000 era comunidad terapéutica y hospital de día. Pues todas sus obras escritas, que también casi todas han sido ya publicadas en la revista del taller, que elaboramos en el taller y que es una historia preciosísima, y que su deseo es que salgan, que se escuchen sus palabras, ¿no? Y las imágenes, que verdaderamente son bellísimas.
Tot el llibre està il·lustrat, a part d'haver-hi aquests escrits sí. seus, doncs, de moltes imatges, de molts dibuixos,
claro.
pintures, que són, òbviament, dels usuaris.
Claro, claro. Pero, además, me parece muy importante que ninguna de ellas ilustra ningún texto. O sea, las imágenes ocupan un lugar propio, dos hojas, en las cuales solo hay imagen, dos páginas, solo imagen, porque cada imagen habla por sí sola, no necesita que le pongamos ninguna palabra que sería nuestra. Sin embargo, ellas tienen su lenguaje, y los escritos también tienen un apartado, se van intercalando entre lo que sería la otra parte creativa, que sería el fluir de la vida diaria. Però d'una vida creativa en la que la persona decide.
Anem a veure si aquesta creativitat al carrer, d'alguna manera, s'entén també com una cosa que pot ajudar, que pot ser terapèutic i que podríem confiar-hi d'alguna manera en aquest estil. Anem a veure què ens en diuen l'opinió del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Jordi?
Oriol, m'he anat a Molins de Rei.
La
gent de Molins de Rei. Tenim Sant Andreu, també, oi?
També tenim Sant Andreu. Per tant, escoltarem primer el que han recollit els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu des de Sant Andreu de Barcelona i després què t'han dit a Molins de Rei.
Creu que l'expressió artística pot ajudar a curar una malaltia?
Sí que pot ajudar a expressar coses que un porta dins i això ajuda a que la malaltia pugui avançar en positiu.
Pues no lo sé. Puede, según qué enfermedad sea, ¿no?
Lógicamente sí, porque te levanta el ánimo, por lo tanto.
La cultura es el amor a la vida y la ansiedad por vivir. Amb la gent que toca la guitarra o que toca el piano, que és pianista i que balla i tal, pues aquella cosa és un aliment total, sí senyor, de l'ànima, de l'esperit i del cor. I sobretot d'una cosa màgica que és el cervell. Fa funcionar el cervell i és el que treballa i fa el resto del cos. I això té un senyor que es diu Jaume Pons Vives, que és un senyor fill adoptiu de Barcelona.
Sí, jo ho dic per experiència, que formo part del grup de teatre del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu, que per cert voldria convidar-vos el dia 29 de novembre. El curtmetratge que hem fet el passarem al Sant Andreu Teatre. Recordeu-vos, el dia 29 de novembre a les 19 hores al SAT.
Aquesta era... Avui hem tingut uns talls. Un, per exemple, ens deia, doncs, sí, t'aixeca l'ànim, l'art és capaç d'aixecar-te l'ànim, per tant, pot ajudar. Després ens deia un senyor que és un aliment, aquest senyor que ens ho ha dit gairebé d'una manera creativa, amb la manera com també ho ha explicat. I més ens deien, doncs, també des del mateix Centre de Rehabilitació de Sant Andreu, ens convidaven a aquesta presentació d'un treball que han fet amb un curtmetratge, del qual en parlarem d'aquí unes setmanes, més a prop de la data, però ja la podeu anar reservant, 29 de novembre, al SAT, el Teatre Sant Andreu del SAT, es diu així el teatre. Maite, què li semblava això que sentia?
A mi m'encantava, és que tienen toda la razón. Claro que
alimenta
sí.
El cervell, la creativitat?
La creativitat possibilita sentir que la vida vale la pena. Ilumina la vida. Y ilumina lo que uno hace. Mira, hay una definición que a mí me gusta mucho de Władysław Tatarkiewicz, que es un historiador polaco que a mí me encanta, que dice, el término creatividad denota cada actuación del hombre que trasciende la simple recepción. El hombre es creativo cuando no se limita a afirmar, repetir, imitar. O sea, el hombre
quan
es creativo...
Quan sortim d'aquesta repetició dels fets.
Que això... Cuando da algo de sí mismo. Y ahí empieza la riqueza.
I això no vol dir que ens haguem de, repeteixo també del que deia al principi, no vol dir que ens haguem de constrenyir només a l'àmbit de l'expressió artística, que en tot cas és un bon lloc on exercitar, però que serveix per tota la vida.
És per a todo, claro.
Anem a veure el que ens han dit també des de Molins.
Avui a l'opinió del carrer, confiaria en l'art per a curar-se d'una malaltia i per què?
Jo crec que sí que pot influir les persones perquè l'estat anímic d'una persona, jo crec que, bueno, no sé els resultats, però crec que està bastant demostrat que sí que influeixen sobre, sobre l'estat anímic i això pot influenciar sobre les ganes internes de la persona en recuperar-se i en curar-se. Sí que jo crec que sí que podria ajudar que la persona pintés un quadre o fes, sigui art o sigui qualsevol altra cosa, crec que sí que podria influenciar i fer que millori.
No ho crec.
Per què creu que no?
Crec que curar-se del tot no, que pot pal·liar els efectes de la malaltia, els símptomes de la malaltia sí, però curar-la com a tal, com a curació i vull dir, una malaltia crònica, congènita, no, amb això no ho crec.
O sigui, seria un mitjà que pot arribar a generar alguna solució o
això
alguna,
sí, això sí,
o amb algun
això,
camí per...
Això absolutament sí.
N'està convençuda.
Sí, que pot pal·liar pues, això, pues, els símptomes, que pot ajudar a tranquil·litzar, a evadir-se, però com a curació, no.
Sí que confiaria, porque creo que una persona que pueda desarrollar una actividad que le guste y que le llene anímicamente te hace que físicamente estés mejor.
Com ho veu, això? Què li diria aquesta senyora que comentava? Pal·liar, sí. Cura, no.
Bueno, però...
La pregunta, òbviament, era una mica capciosa, també. Sí, l'estava pensada, també, per veure si ens podia sobtar.
Però me parece bien lo que dice. Porque el arte, hay... no todo el mundo hace arte. Sin embargo, por ejemplo, es verdad que dentro de la psicosis, la importancia de los recursos, el arte, la creatividad, la creación, ¿no? El arte, la creación puede ser un recurso que permita a la persona verdaderamente restaurar el equilibrio interior y funcionar magníficamente toda su vida sin tener ningún problema. Personas con una estructura psicótica, desde el psicoanálisis, ¿sí? Pero yo lo que me parece más importante es lo creativo, la actitud creadora de la persona ante la vida, que a partir de ahí la persona puede dar algo de sí mismo y puede empezar también a valorarse y a reconocer las capacidades que hay en uno. Las personas tenemos muchas más capacidades de las que hemos desarrollado. Entonces, poder empezar a desarrollarlas y que haya otros que las contemplen y que las valoren, ahí, en ese intercambio, me parece a mí que es donde se juega el camino hacia una mejoría.
Una mejoría que seguramente usted ha pogut veure moltes vegades sí. En tots aquests anys utilitzant com a eina, tant, en aquest cas,
tant,
la creació.
I tant. ¿Puedo...?
Ràpidamente, sí. Perquè hem d'anar concloent.
Hay un escrito que me parece maravilloso que explica la persona cuando está mal. No es muy largo, ¿eh?
Venga.
Sí. Casi nunca dudé del pasado. Todo era claro, definido, concreto. Tomaba las decisiones a veces rápidamente, a veces necesitaba un paseo, pero veía no solo el árbol que me preocupaba, sino todo el bosque en general. Sabía lo que quería, quién era, dónde iba y sobre todo por qué amaba con tanta fuerza. Pero parece que no siempre tenía que ser así. De repente, por la espalda y sin avisar, pequeñas y extrañas dudas me fueron acechando. Empezaron las alucinaciones, las dudas se acrecentaban. Veía mi nombre y ya no sabía quién era, ni dónde estaba, ni tan solo qué amaba. Una espiral de fuego cruzado contra mí mismo había empezado desde hacía tiempo y ya perdí la confianza. Los miedos me atenazaron y solo me sentía como un títere sin cabeza y sin cordel. Dudo aún mucho de las cosas de la vida y busco las frases certeras que me retornen el placer de vivir. Volver a la confianza, a la amistad, al amor. Volver a casa después de haber luchado con los monstruos de la mente y no perecer en el intento. Esto lo escribe una persona que se llama Anthony, que ya ha recobrado el amor, que lo comparte, que además está dirigiendo teatro, es un gran poeta y es una persona que me presentará el libro próximamente. Es decir, a él sí le cura.
Doncs amb aquesta solució, o no seria solució, però en tot cas ens va perfecte per tancar, per concloure aquesta entrevista, que hem pogut compartir alguns dels elements que podeu trobar a aquest llibre, La creativitat com a teràpia, experiències de trabajo en el campo de la salut mental, de la Maite Kirch Ugarte, on t'explica aquesta experiència que ella porta. Quants anys fent, Maite?
30 anys.
30 anys. En la comunitat terapèutica de Malgrat. Moltes gràcies i desitjar-li que aquest llibre doncs, faci també aquest ressò de creatiu s'escampi entre totes les persones.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no marxi, la convidem a que pugui continuar en el nostre programa per si alguna cosa doncs, del que anem dient li ve de gust doncs, de donar-nos alguna por.
Molt bé.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Continuem, doncs, el de cap i de nou, avui parlant sobre creativitat i teràpia i preguntant-nos si la creativitat és terapèutica. Continuem amb l'Anna Ratllo, que ens porta la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, una frase que ens fa perdre el nord, o bé que quan la diem ens denota que d'alguna manera l'han perdut una mica.
Tinc una o dues opcions.
Tinc una o dues opcions. Sí. Què vol dir això?
Mira, ara t'ho enllaço. Avui que parlem de la creativitat com a teràpia, jo voldria potser donar-li una miqueta la volta a la truita i parlar precisament de la creativitat del terapeuta. És evident que hi ha molts tipus de patologia, de necessitats, també hi ha molts tipus de teràpia diferents i que cada necessitat encaixa amb un tipus de necessitat, hi ha un tipus de teràpia o un altre, o amb un tipus de terapeuta o un altre. Però també és veritat que un psicòleg, un psicopedagog, un coach en general, una persona que atén a persones, tendirà a treballar d'una manera o d'una altra. I amb el temps i l'experiència, tots els professionals anem interioritzant certes formes de treballar i tendim o encasillar-nos en certa manera, en una determinada manera de fer. Bueno, potser perquè veiem perquè funciona, o, vale? Però és una manera de fer-nos en limitació, que és quan diem tinc una o dues o tres opcions de maneres de treballar.
Em falten eines.
Exacte, i acabem pensant que, bueno, això, que hi ha una o dues o tres maneres de fer diferent de treballar i que aquestes són les correctes perquè són les que ens funcionen. Però, clar, quin és el problema? Perquè si funcionen en realitat, quin és el problema? Doncs que la rutina és bona per establir cert ordre i per establir hàbits o per crear estabilitat i seguretat, però també un excés de rutina, un excés de coses pautades, d'opcions tancades, també porta a l'avorriment, a la desmotivació, a despersonalitzar en excés, i això no pot ser mai bo en una teràpia, sigui de la vessant que sigui.
Falta, llavors, una mica de creativitat.
De creativitat, exacte.
Anem a veure, doncs, l'alternativa.
Mira, avui presentem un cas, el de la Júlia, per exemple, de 40 anys. Uh-huh. La Júlia és psicopedagoga i porta ja molts anys treballant en el camp de la psicopedagogia. Uh-huh. Les primeres experiències laborals van ser molt relacionades amb el camp purament educatiu, amb el camp de la detecció de necessitats, reeducacions, però poc després la seva carrera ja es va encaminar molt més, diguem, cap a la vessant terapèutica, tant amb nens com amb adults, de treballar temes de creixement personal, d'autoestima, d'acompanyament en determinats processos vitals en general.
Uh-huh.
Clar, ella no és psicòloga i això es nota molt en la mena de casos que toca. Per exemple, no tocarà mai patologies clíniques, però també es nota molt en la seva manera de treballar. És a dir, una persona, una professional oberta, donada al diàleg, que intenta establir una relació personal propera sense traspassar aquest límit o aquest punt de la professionalitat, però propera. Clar, i això ha fet que tingui una manera de fer molt pròpia de treballar. És una feina terapèutica en el sentit de que ajuda els altres, però no és una teràpia típica de despatx, que podríem dir.
Estan més exercitats a treballar d'una manera més diversa, potser, algun psicopedagog?
Més diversa, o potser això no tan tancada.
Aquesta part pedagògica, aquesta visió sí. Més pedagògica.
Bueno, la qüestió és que bueno, van anar treballant diferents tècniques, van aprenent diferents maneres de funcionar, va aprenent que a cada cas que funcionava millor, a cada tipus de persona, a cada tipus de necessitat, a cada tipus d'estil, elles van aprenent i amb el temps van adquirint una gran varietat de tècniques de recursos que realment van enriquir molt la seva feina i que ella aquesta primera etapa la viu molt apassionada perquè és com una mica un repte diari de coses que pot aprendre, de coses que pot fer, no? És una gran obertura. Uh-huh. Però clar, passen els anys i evidentment no ho saps mai tot, però que el que als 25 anys era un repte, doncs als 35 potser ja no ho és tant, no? I aquests aprenentatges són molt bons a nivell professional perquè la van fer molt eficient en el que era la seva feina, però clar, també té la seva contrapartida i és que a nivell personal potser se sent menys motivada.
Necessita fer un salt, un canvi.
Sí, clar, la motivació és molt important, sempre facis el que facis, no? Però amb una feina com la de la Júlia, en la que desenvolupes una feina en relació a persones, si no hi ha motivació, és a dir, si arribes al punt de que treballes amb aquestes persones com qui treballa amb màquina o amb objectes, aleshores serà molt difícil motivar si tu en primera persona no estàs motivat.
I com es pot trobar la motivació quan la motivació baixa?
Clar, a veure, és que sempre hi ha un punt en el que professionalment caiem una miqueta amb la desmotivació, uh-huh. No? Aquest cuc que sents el primer dia o aquestes ganes, aquest sentir-te vigoritzat davant aquesta nova expectativa de si ho sabré fer bé o si tindré prou altres estratègies, si podré viure d'això, clar, això no dura sempre, això amb el temps es va baixant, no? Uh-huh. Clar, després de 10 anys treballant la Júlia ja no estava motivada com el primer dia i a ella li va costar adonar-se de que realment alguna cosa fallava, no? Perquè la rutina no arriba d'un dia per l'altre ni passa allò com els cotxes de 0 a 100, no? Com la velocitat. Clar, no passa de no ser-hi a ser-hi.
I la dificultat moltes vegades és prendre'n aquesta consciència de dir, ep, no? Aquest aturar-se, resituar les coses, aquí cal alguna cosa.
Clar,
però se'n va donar compte.
Se'n va donar compte, als 35 va començar a percebre el problema i als 38 realment va dir, ostres, estic cansada de fer la meva feina i això no va bé. I aquí, clar, la Júlia el que va fer en aquest punt de dir, ostres, això no va bé, com a bona professional que era, el que va fer va ser mirar-se una miqueta al melic i va pensar, bueno, aquí què és el que falla? Buscar la causa. I es va topar de ple amb aquesta rutina o amb aquests casos que, bueno, dintre de la varietat que podia anar agafant, doncs clar, era un número limitat de coses que ella feia. I en aquesta situació, clar, ella no li va deixar de fer gràcia perquè precisament ella en els seus clients o les persones amb les que treballava sempre els deia, escolta, heu de ser creatius a l'hora de buscar el problema, a l'hora d'afrontar-lo, a l'hora de buscar vies de solucions, i ella precisament
no ho estava sent.
No ho estava fent, ella havia pecat d'això. Clar, aleshores, a partir d'aquí, el que va fer precisament va ser autoexigir-se el que li demanaven els altres, no? Per una banda, el que va fer va ser buscar vies alternatives per buscar nous reptes professionals, com per exemple, doncs, buscar noves formacions o relació amb altres professionals o tornar a l'escola a buscar altres coses, això per una banda, i per l'altra el que va fer va ser introduir elements creatius o elements diferents dintre del que estava fent ara. Ella, per exemple, va dir, escolta, per què si la feina que faig no és una feina purament de despatx, per què la tinc que fer en un despatx, per exemple? Diu, escolta, si pot ser bo en un moment determinat sortir a passejar i pot ser bo i pot ajudar per assolir un objectiu, per què no sortir a passejar, no? Per exemple.
Trencar aquestes rutines, aquestes coses de que sempre s'han fet així, no?
Sí.
Una mica el que ens comentava abans la Maite.
Doncs això és el que va fer ella, li va funcionar molt bé, va haver-hi un canvi en el seu estat d'ànim, en la seva motivació, i a l'introduir aquesta creativitat o aquestes diferències va ser un element motivador, altre cop.
Què n'hauríem d'aprendre d'això?
Doncs que la creativitat no només és bona com a teràpia, sinó que és bona en general per tothom, fins i tot pels terapeutes. Hem de buscar una miqueta l'equilibri entre la rutina i l'avorriment, és a dir, entre l'estabilitat i totes aquelles coses que poden ser, que poden introduir una miqueta de vida i de diferència a la nostra vida.
Llavors, d'aquesta frase que dèiem inicialment, que tinc una o dues opcions, que ens fa d'alguna manera limitar, com de dir, soc bomba això i ja no em surto d'aquí. I amb quina frase podríem substituir?
Podríem dir que la vida és un món de possibilitats.
La vida és un món de possibilitats, i no en tinc només una o dues, sinó
moltes.
Que és un món, només cal obrir els ulls.
Obrir els ulls i buscar.
I descobrir-les,
deixar-les. Segur que hi ha variants que pots introduir i que poden ajudar-te a estar millor.
Jo no sé si a la Maite li ha passat alguna vegada tenir aquesta sensació de se m'acaben els recursos o sempre acabo utilitzant uns pocs recursos. No sé si s'hi ha trobat mai, vostè.
No exactamente. La verdad es que yo no me he aburrido nunca, ¿eh? 30 años. Lo que pasa es que es verdad que hay veces que, bueno, que te equivocas, simplemente. Entonces, a mí me parece estupendo, porque lo que hago es reconocerlo. Y les digo, mirar, todos nos equivocamos, anda ahí.
Jo abans ens comentava l'Anna, en aquest cas de la Júlia, que en un cert moment va haver de prendre consciència de que s'estava entrant en una rutina, i el primer que fem és a dir, l'inici d'un canvi és quan ens donem compte de les coses. Vostè, amb aquest llibre, ha estat moltes hores reflexionant, és a dir, tenint una mirada distanciada d'allò que vivia en el taller i prenent nota, reflexionant sobre allò.
Sí.
Això creu que ajuda especialment a no perdre la possibilitat de ser creatiu, a que no se'ns escapin coses?
Me parece fundamental. La pregunta que me haces me parece importantísima. Porque justamente desde el psicoanálisis, que es mi base, lo que trabajamos es a partir de la palabra, de los efectos de la palabra en el otro. Entonces yo cada día, cuando volvía a casa en el tren, yo tomaba notas de aquellas palabras que habían producido unos efectos. O sea, yo he ido aprendiendo cada día y yo sigo aprendiendo cada día 30 años después. Ahora, quizá hay algo que me parece muy importante en esto, y es que tú has de creer verdaderamente en eso que haces. Y yo creo en las personas, creo en su capacidad. O sea, lo que puedo es equivocarme yo. Al posibilitar o no, o al decir una palabra o no. O, por ejemplo, una vez que me acuerdo que a un chico le dije, ya que estaba mareando y no me dejaba trabajar y, bueno, interrumpía, le dije, fuera, y le dije que saliese del taller, pero eso fue como a la sexta. Entonces me dijo, no, no salgo. Y entonces yo ahí me quedé y digo, pues sé yo qué hago ahora, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues mira, yo así no puedo trabajar, ¿qué hacemos? Esto cambió totalmente la forma de ser de este chico, que era un transgresor nato. Se incorporó al grupo, fue valorado por los otros, le llamaban el pintor y nunca más ha vuelto a ingresar. Me comentaron que llevaba un bar, bueno, era alguien que hacía unos dibujitos que todos sus dibujos eran seres que estaban apresados en una cárcel. Cuando a partir de esta historia, que lo que yo hago es reconocer mis límites, bueno, yo así no puedo, ayúdame tú también, ¿qué hacemos? ¿No? En vez de echarlo, le doy entrada. Pues esto, ¿no? O sea, al darte cuenta cada día de en qué te equivocas o en qué puedes... tenemos que repensar, ¿no? Porque las personas nos equivocamos, es verdad. Uh-huh. Y además creo que es muy sano. Yo a ellos siempre les digo, no os preocupéis de equivocarnos, así aprendemos.
Así, claro. Digas,
te vas a equivocar. O sea, no es
claro,
que,
claro.
Te preocupes o no te preocupes, claro, te vas a equivocar. Claro. Y lo puedes utilizar, claro, para aprender o puedes dejarlo,
sí,
ahí y no porque verlo.
Porque lo que aprendemos a partir de la equivocación no lo olvidamos. Mucho mejor que si siempre nos sale bien, que entonces no somos conscientes.
Una altra cosa que m'ha après avui, amb aquest de cap i de nou que estem parlant de creativitat i teràpia. Acabem d'escoltar La brúixola i ara ens anem pel mètode checklist.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Natàlia.
Bona tarda.
Bona nit ja, bona nit, aquesta hora ja.
Sí.
Com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Avui et trobem a faltar, aquesta, el telèfon ens ajuda a estar connectats, però trobem a faltar aquí,
Bueno, sí, també a vosaltres.
Espera, el proper cop serà, però de moment avui ens fas arribar aquesta llista, aquesta selecció de llistes per via telefònica. Avui sí. Parlant de creativitat i teràpia, quines llistes podem utilitzar quan estem parlant en aquests àmbits?
Mira, doncs, de fet, en el llibre tenim una llista que es titula 33 maneres de seguir sent creatiu, uh-huh, en el que proposem d'alguna manera la nostra teoria sobre el ser més creatiu, no? Com incorporar la creativitat, que d'alguna manera és trencar amb alguna de les rutines en les que fas, de ser agosarat a l'hora de fer petits canvis per poder passar de ser una pauta contínua i rutinària a ser una mica creatiu. Mm-hmm. Us en dic algunes i després us llegiré una altra llista,
doncs
que
vinga,
ja és més relacionada amb el que heu estat parlant.
Doncs anem a veure aquesta llista de 33 maneres, no us heu quedat curtes aquí, 33 maneres de seguir sent creatiu, el Jordi Riu.
Només en diré algunes. D'entrada, fer llistes o prendre notes sobre el que anem recordant durant el dia, el que anem pensant, tot el que ens ve davant.
Per tant, només el fet de fer llistes i és un exercici de creativitat, és a dir, allò,
sí,
de prendre nota de totes les coses, de les idees que ens van sorgint.
Sí,
és una manera,
exacte,
també de fomentar i exercitar aquesta creativitat.
Exacte. Sempre diem que el practicar, que també ja ho heu dit, practicar, és una manera de també ser creatiu, encara que no ho sembli, però practicar molt.
Que la inspiració ens agafi treballant, que deia Picasso.
Sí. Desenganxar-se de l'ordinador. A l'ordinador, a veure, també té una part que pot ser molt creativa, però té una part que ens enganxa i ens condiciona molt el que fem. No ens deixa pensar tant i, en canvi, ens va portant ell cap a un camí, no? O sigui, a tots segur que us ha passat que esteu buscant una informació i de sobte us trobeu que n'esteu buscant una altra que no era la que buscàveu abans perquè d'una ha anat passant a l'altra. Per tant,
els links.
Això també ens allunya molt d'un mateix.
Què ens espies, Natàlia? Què ens espies?
No. És que tenim l'ordinador aquí davant, per això ho diu el Jordi. Me'l volia arrencar, però no l'he deixat. Vinga.
Bueno, ser més obert de mira, sobretot, uh-huh, conèixer els teus orígens, escoltar música diferent de l'habitual, fer camins diferents dels habituals, ser més agosarat, fer tot allò que et fa feliç més sovint, el punt de felicitat sempre dona... Bueno, et dona una sensació i un estat d'ànim que t'obre la ment a fer coses noves.
Sí,
veure pel·lícules estrangeres, és a dir, subtitulades, estudiar coses noves, llegir una pàgina de diccionari.
Llegir una pàgina de diccionari?
Sí, llegir una pàgina de diccionari a vegades ens sorprendrà perquè ens en donarem compte de que hi ha paraules que no coneixem i d'aquestes paraules noves podem anar obrir nous camins
sobre
les nostres rutines.
Que això sí, cal ser creatiu per incorporar una idea com, tan bona com aquesta en una llista, eh?
Bueno, doncs aquesta és la idea, no?, de...
d'oferir possibilitats,
una
no?
Una mica més creatiu
sí,
a l'hora
sí, sí,
de viure
sí, sí.
cada dia, eh?
Molt bé. Això serien algunes de les coses que podem trobar en aquesta llista de les 33 maneres de seguir sent creatiu. No sé si anaves a dir alguna més.
Bueno, jo crec que ja hem donat una mica de...
Unes
quantes
pistes.
Per exemple, acceptar crítiques també és una manera de ser creatiu. Uh-huh. Envoltar-se de gent creativa.
Clar, buscar que una mica l'energia de gent que veiem que té idees, que porta coses, doncs també s'encomani una mica, no?
Ser col·laboratiu també.
Molt bé.
Tot el que ens fa entrar en contacte amb persones, amb maneres de ser, amb situacions diferents a les nostres habituals, pot incrementar el nostre esperit creatiu.
Molt bé.
Aleshores, ja posats en el tema de les arts plàstiques, tot i que nosaltres considerem que ser creatiu no està només restringit al món de l'art i de la creació de la...
Sí, 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 al món de l'expressió artística, correcte. No? Avui hem dit, hem comentat diferents vegades que una cosa és utilitzar i entrenar-se en les arts creatives, explorar aquesta creativitat des d'aquesta línia, però, òbviament, ser creatiu ho podem ser en tots els àmbits, no?
I
justament la gràcia està en ser-ho en tots els àmbits.
Sí, penseu que els científics, qualsevol descobridor, inventor, científic, un metge, si no hagués estat creatiu, segurament no haguessin descobert ni la penicilina, ni que el món és rodó, ni que les estrelles no estan fixades allà en una paret sobre nostra, uh-huh. O sigui, tantes i tantes coses.
I
eh? O sigui que, què passa? Que com que les expressions artístiques les considerem que estan en un àmbit en què no hi ha limitacions, o sigui que no imposem uns límits, sinó que deixem anar, i perquè sempre s'han considerat una mica bojos els artistes i les expressions artístiques...
I ho sabem per aquesta llibertat, segurament, no?
Exacte, estan associats amb aquest punt de llibertat. Doncs jo crec que reconduïm tot el que és creativitat a associar-ho amb les arts plàstiques. Però, bueno, tot i així, hem demanat a un artista que ens faci una llista de com començar a dibuixar.
Una llista de com començar a dibuixar?
Sí.
Per si algú diu, escolta, jo m'agradaria dibuixar.
Sí, per si tu penses que aquesta repressió que tu sents i que no et deixa ser ni creatiu ni lliure, ho vols encaminar a través del dibuix, no? Vols fer un canvi a través de explorar el territori del dibuix, doncs comença per aquí.
Doncs vinga.
Però ja veureu que és una tècnica, perquè, en definitiva... Després, amb la pràctica i la pràctica d'aquesta tècnica, entrarem a jugar amb les formes, que és quan comença la creativitat, de veritat.
Doncs vinga, veiem aquesta
llista.
Comencem
amb la tècnica. Agafem un plumier amb dos llapisos, un de grafit dur i un de tou. Una goma, d'aquestes de nata, Milan, de tota la vida, un afilador i un pinzell i un difuminador.
Uh-huh.
Agafem una llibreta de tapa dura amb un bon paper... un paper maco, i aleshores dibuixem o bé un somni o bé una realitat.
Atenció, o bé un somni o bé una realitat. Triem una mica entre els dos camps. Què més?
Entrarem en un estat de contemplació tancant els ulls i visualitzant el que volem il·lustrar. O sigui, hem de fer aquest exercici de contemplar el que volem il·lustrar.
Uh-huh.
Pararem el temps concentrant en la punta del llapis tota la nostra energia... la nostra ment i el nostre cos. O sigui, uh-huh. Tot ho visualitzem en canalitzar tota aquesta energia en la punta del llapis.
Vinga.
Sobre el paper fem un punt geomètric que es converteix d'un punt a una línia.
Uh-huh.
Aleshores, la línia representa un canvi de llum entre dos plans. I aleshores, a partir d'aquí, podem reproduir agrupacions d'objectes, figures, paisatges, icones, tant de la nostra mitologia individual com de la col·lectiva.
Uh-huh.
Recuperem totes aquestes icones de la nostra infància i aleshores a partir d'aquí comencem a crear un estil propi d'expressar totes aquestes icones i aquestes formes. Començarem sempre dibuixant traces simples, suaus, que és el boceto, no?
L'esbós.
Sí, llavors relligarem tots aquests punts de les línies per fer els detalls, insistirem amb el llapis dur, sombrejarem, difuminarem el sombrejat i després podem aplicar-hi el color amb aquarel·les o amb altres tècniques de colorejar. Finalment, posarem un títol a l'obra i posarem la data.
Per tant, tot això sense aixecar el pinzell, el llapis.
Bueno, això diríem que és el que feia Picasso, no? Que no aixecava la punta del llapis del paper. Però, bueno, el suggeriment del nostre artista és que un cop dominis aquesta llista i aquesta tècnica, o sigui, hagis interioritzat tot aquest procés de realització de passar la idea al llapis i del llapis al paper, oblida la llista i aleshores és quan començaràs a crear. D'alguna manera, o sigui, ja tens incorporada la tècnica, i aquesta tècnica la pots aplicar tant al llapis com a la música, com a la ciència, com a tot. O sigui, has d'interioritzar la tècnica i el que és l'origen d'allò, i una vegada ho tens totalment assimilat, has de perdre una mica la consciència d'aquesta tècnica per poder deixar entrar el que seria el món de les formes, que és allà on tu expressaràs la verdadera creativitat.
Doncs
amb les formes diferents.
Amb això ens quedem, Natàlia. No tenim més temps. Gràcies, gràcies per aquestes
doncs
dues llistes.
Doncs vinga a ser creatius.
Això mateix, gràcies i fins al proper dia.
Adéu.
I amb això hem arribat al final de la nostra història d'avui, del nostre programa d'avui, i anem a veure si responem la pregunta que ens havíem plantejat. La creativitat és terapèutica?
Del no res no poden sorgir idees, però fent-se preguntes, reflexionant per què som com som, conèixer l'interior de cadascú, així es genera i flueix la creativitat. Molta gent s'ofega per dins. L'angústia no coneix límits, però per obrir aquest món propi que ens pot angoixar, la creativitat parla a través de les imatges, de les paraules, i així una persona contempla des de fora allò que viu a dins. Introduir els fets simbòlics com a suport per valorar-se, per relacionar-se amb la resta, descobrir i fer sorgir molts aspectes ocults dins nostre, ens farà sentir que sí tenim valors, que sí tenim capacitats. L'art fa que s'escoltin les nostres idees, somnis o por, i la creativitat il·lumina el que un fa, el que un és. La vida és un món ple de possibilitats.
Aquesta ha estat la possibilitat que us hem ofert avui per la creativitat com a teràpia. Gràcies, Jordi.
Gràcies a tothom.
Gràcies, Anna. Fins la setmana vinent. Maite Quirs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
La setmana vinent parlarem de resiliència amb Marta Burguet. Serà dimecres vinent a les 8 del vespre en què serem aquí de cap i de nou.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.